Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Hola, bona tarda a les 3 i 5 minuts. Aquí comença una nova edició d'Esports COPE. A les emissores COPE Catalunya i Andorra Esports, com és habitual, de dilluns a divendres fins que siguin les 4 de la tarda. A veure, anem amb els destacats del programa, que no deixa de ser el menú informatiu que de seguida comencem a desenvolupar, començant per Pedri, és a dir, Pedri González, el jugador del Barça, que és notícia avui perquè ha estat guardonat amb el Premi Golden Boy que reconeix el millor futbolista europeu de l'any menor de 21 anys. Un premi que atorga el diari italià Tutto Sport i on Pedri ha acabat per davant de futbolistes com Adeyemi, que sona pel Barça, o Camavinga, el jugador del Real Madrid. De seguida repassem què ha fet Pedri per ser mereixedor d'aquest premi. Recordo que venim del debut de Xavi Hernández a la banqueta del Barça, el derbi Barça 1 Espanyol 0, gol de Memphis de penal. Avui fem un especial debut de Xavi, preguntant amb què us quedeu de l'estrena de Xavi Hernández a la banqueta del Barça. Per cert, l'Espanyol ja li ha fet saber a la Federació Espanyola de Futbol que no li va agradar l'arbitratge de Carlos del Cerro Grande el dissabte al Camp Nou. És dilluns i això vol dir que opinen al programa Josep Maria Minguella i Poli Rincón. A la Lliga recordo que el Barça ja és sisè amb un partit pendent. Ara toca pensar, vaja, en una altra batalla, la de la Champions, on també té urgències el Barça. Demà, Barça-Benfica, al Camp Nou i a la cinquena jornada de la Lliga de Campions. Aquí la travessa és fàcil sempre que el Barça guanyi. És a dir, si el Barça guanya, estarà als vuitens de final de forma matemàtica, però cal guanyar, perquè recordo que el Benfica ja va vèncer el Barça 3-0 a Lisboa. De seguida repassem l'última hora del Barça i també l'última hora del conjunt portuguès, que aterra a 10 minuts més o menys de les 7 de la tarda a Barcelona. Avui tenim futbol amb el partit del Girona a Sant Sebastià i davant el filial de la Reial Societat, partit que tanca la 17a jornada de la Lliga Smartbank, la Lliga de Segona, un Girona novament amb moltes baixes, que si guanya quedarà a només 4 punts de la promoció per pujar. Més futbol a la Primera Federació, la tercera categoria del futbol espanyol. El cap de setmana ens deixa la destitució d'Antonio Hidalgo com a entrenador del Centre d'Esports Sabadell. Hem de dir que el conjunt vallesà està en zona de descens. Més coses. Fora del futbol, la selecció espanyola d'hoquei patins, integrada gairebé per catalans, ha revalidat el títol de campiona d'Europa. I van, atenció, 18 europeus. Espanya va vèncer França per 2-1 a la pròrroga, amb gol decisiu de Toni Pérez. Vaja, ell i el porter Carles Grau van ser els herois del títol de la selecció espanyola. A la part final del programa trucarem al seleccionador Guillem Cabestany, que a més s'estrenava al càrrec. I també és notícia Toni Bou, que acaba de guanyar el Mundial número 30 de trial. 30 mundials entre totes les especialitats. És la 15a vegada de forma consecutiva que Toni Bou guanya el Mundial de Trial, un Toni Bou que té 35 anys. Felicitats des d'aquí. Les enquestes al Twitter, @esportscope, en clau Barça, preguntem amb què et quedes del debut de Xavi Hernández a la banqueta del primer equip del Barça? Amb el resultat? Amb la primera part del derbi? Amb l'aposta pels joves? O amb l'excessiu patiment que va haver-hi? Aquesta hora, 3 de la tarda i 9 minuts, 40% dels vots és l'opció de les 4 més votada. Us quedeu amb la primera meitat. Segona opció, amb l'excessiu patiment, 32% dels vots. Tercera opció, 15% dels vots, el resultat. I tercera i quarta opció, quarta i última opció, amb l'aposta pels joves, 13% dels vots entre tots els que heu votat i esteu votant. I l'enquesta perica, l'Espanyol va perdre el derbi. Per culpa de l'àrbitre, sí o no? Guanya amb el 76% dels vots, resposta majoritària, el sí. Va perdre l'Espanyol al derbi per culpa de l'àrbitre, Carlos del Cerro Grande. El no s'endú el 24%. Tenim a la Sílvia Ortiz a la coordinació i a la producció, Marc Pairés a la sala de màquines, Albert Díez al micròfon. En un minut comencem a desenvolupar tot això parlant del Barça, parlant de la Champions, parlant de Pedri, parlant de Xavi Hernández.
El equipo desarrolló un juego eléctrico, lindo, silencioso, eficiente, desde la línea de carga hasta el parking, con autonomía espectacular.
El equipo de comerciales Citroën ya es eléctrico 100%. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja y
jugar re lindo. Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Las ecoopciones de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, el emisor térmico Ecuation Era se puede programar por Wi-Fi a través de tu móvil para conseguir el confort que necesitas reduciendo tus gastos y cuidando del planeta. Entra en leroymerlin.es/ecoopciones y descubre los mejores productos para tu casa y para nuestro entorno. Leroy Merlin. Cambiar nuestro mundo está en nuestras manos.
¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
Hasta donde quieras.
Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Tiempo de juego. El de la cadena. ¡Cope!
Comienza la era Xavi en Barcelona. La busca arriba para Frenkie, controla Frenkie. Toca para Memphis. El disparo bloquea en dos tiempos. Diego López. Viene Frenkie de Jong, toca para Jordi Alba. Peligro, viene Gaby. ¡Fuera Ilias! Ha tenido la primera el chaval de Zurda en el punto de penalti. Busquets para Memphis. ¡Míralo Jong! ¿Para dónde Diego López? Viene Busquets. ¿Para dónde Diego López? Gaby por dentro, Gaby en el balcón. ¿Qué pasa? Le mete a Memphis. ¡La caída! ¡Penalti! ¡Penalti a favor del Barça!
¡Se lo comen!
¡Memphis! ¡Viene el Barça! ¡Diego López entre palos! ¡Memphis! ¡Gol, gol, 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 gol. Tiene uno para uno, tiene a Pedrosa adelante, le sale y se la lleva. ¡Abde! ¡Chuta arriba, fuera!
¡Qué bien lo hizo!
¡Le salió entre dos! ¡Ponme los cuchillos, González! ¡Chuta RDT! ¡Al palo, rozó fuera!
¡Uy! ¡Qué bien tirado! ¡Qué bien
rozó la escuadra! ¡Vale, para Ulei! ¡Di Mata! ¡Fuera! ¡No te creo! ¡La ha fallado solo! ¡En la frontal del área, chica, con la portería vacía! Viene el córner, viene el español, balón arriba, Sergi, Ter Stegen, la rozada Ulei. Final del partido, Xavi se estrena con victoria al frente del banquillo.
Per la mínima, 1-0 amb gol de Memphis. Així s'explica part de la història d'aquesta 13a jornada pel Barça, que és la 14a, però el Barça té un partit pendent i així s'explica aquest derbi, ho dèiem, igualat. Interessant, veurem si té continuïtat ja Cornellà Prat a la segona volta de la Lliga. Un Barça que està en zona europea, és 6è, 20 punts, insisteixo, partit pendent davant el Sevilla, és a 10 del líder, que és el Real Madrid, que té 30 punts, però també té un partit pendent. Toca el Barça canviar el xip. Ara, el xip de la Lliga de Campions.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Demà, Barça-Benfica al Camp Nou, cinquena, és a dir, penúltima jornada de la fase de grups. Ciutat esportiva del Futbol Club Barcelona, Sant Joan Despí. Saludo Elena Condis. Condis, com estàs? Bona tarda.
Què tal, Albert? Molt bona tarda. Doncs ara mateix entrant per la porta de la Ciutat Esportiva, directament a la sala de premsa, on compareixeran a partir de les 4. Primer ho farà Xavi Hernández, el tècnic, i després Jordi Alba, lateral.
A la prèvia d'aquest Barça-Benfica, primer Xavi, després Jordi Alba, que no és habitual. Per cert, de cara al partit de demà, com pot cuinar aquest enfrontament absolutament determinant? Ja us dic que si el Barça guanya, esvaïm els fantasmes i el Barça classifica pels vuitens, però ha de guanyar. Va perdre, per exemple, 3-0. Esperem que siguin situacions diferents a Lisboa. Condicionants de Xavi pel partit de demà.
Doncs el Barça no s'espera que recuperi a cap dels lesionats per aquesta final de demà, i això se li ha d'afegir que tampoc poden anar convocats ni el debutant Ilias, perquè està sancionat a la Youth League, ni Abde, el no poder estar inscrit a la Champions, va arribar aquest estiu procedent de l'Hèrcules. Per tant, a dia d'avui l'únic extrem pur és Demir, Yusuf Demir, ja que Ansu i Dembélé continuen a la infermeria, un Demir que tan sols ha jugat 35 minuts en els últims 10 partits. És molt important, Albert, l'entrenament d'aquesta tarda a partir de les 6 aquí a la Ciutat Esportiva, perquè s'ha de provar Sergio Busquets. Va acabar amb molèsties al sol i va demanar el canvi al minut 78 i és dubte. Aquesta hora és dubte per el partit de demà contra el Benfica, mentre que els altres tocats, Nico González i Mingueza, en principi, pel que em diuen, estaran en condicions. La convocatòria serà demà al migdia, perquè hi haurà una sessió al matí prèvia al partit i després el Barça quedarà concentrat hores abans de rebre el Benfica. Ja sabeu que per passar vuitens han de guanyar aquesta final.
Sí, atenció a aquest condicionant que ve sent una de les novetats més enllà de les normes i el règim intern que ha imposat Xavi Hernández, la concentració de l'equip en dies de partit, òbviament a casa. Fora ja es fa perquè per això viatja el conjunt blaugrana. Condis, què et diu el Nas d'aquest primer 11 de Xavi, agafant el primer 11 com a referència, el del dissabte, el derbi, és a dir, Ter Stegen, Mingueza, Eric García, Piqué i Jordi Alba en defensa, Busquets, Nico González i De Jong al mig del camp, Ilias, Depay, és a dir, Memphis i Gavi a dalt, amb el condicionant que Ilias no pot estar a la Champions, de sistema, de dibuix i de noms, creus que canviarà molt?
Veurem. Xavi ho ha repetit en numeroses ocasions. Ell vol jugar amb extrems ben oberts, vol obrir el camp amb amplitud, profunditat. És el que et comentava. Com a extrem pur només li queda Yusuf Demir i ha jugat molt poc. Jo crec, veurem com està Busquets, ja et dic, és molt important saber l'estat físic de Busquets. Si pot jugar el capità, crec que mantindria al mig del camp. En defensa, Sergi Roberto podria ocupar el lloc de Mingueza, que va estar especialment deslluït contra l'Espanyol, i a dalt li podria donar l'oportunitat a Coutinho, a Memphis i Gavi. És una intuïció que tinc, però en el cas de que Busquets no estigui per ser titular, Sergi Roberto podria entrar al mig del camp, mantenir-se Mingueza al lateral i a partir d'aquí Coutinho o Yusuf Demir formant davantera amb Memphis i amb Gavi, que per cert ha quedat cinquè al Golden Boy.
Sí, ara anem a parlar d'això. Et deixem fent guàrdia a la Ciutat Esportiva i a la part final del programa i tornem. Gràcies, Condis.
Perfecte, fins ara.
A mi, fins que no em diguis que puc entrar, paireja o no entro, és a dir, llum oberta, llum vermell obert, però fins que tu no em facis senyal, això és com un director de cinema, Marc Paireix, que està a la sala de màquines del programa. Deia la Condis, ha quedat cinquè Gavi al Golden Boy. Vaja, la notícia al Golden Boy és que l'ha guanyat Pedri, que malauradament encara estarà unes quantes setmanes allunyat dels terrenys de joc. És un premi molt important, premia el millor jugador menor de 21 anys de la temporada anterior i ha quedat Pedri per davant de jugadors com Adeyemi, un jugador que sona pel Barça, Camavinga, futbolista del Real Madrid, però el que ens preguntem avui, Víctor Navarro, hola, bona tarda.
Bona tarda, Albert.
És quins mèrits ha fet Pedri per rebre aquest guardó?
Ens l'ha deixat votant, l'Helena. Pues, una gran progressió, mai vista, i fins ara en el món del futbol, perquè fa només un any i quatre mesos, Albert, jugava a segona divisió amb les Palmes. En aquest temps, Pedri ha jugat 73 partits, el jugador amb més partits de les lligues europees, i ha disputat més de 5.000 minuts, sent titular en el Futbol Club Barcelona i la selecció espanyola de Luis Enrique. Pedri ha guanyat la passada Copa del Rei amb el Barça i amb la selecció espanyola ha estat escollit millor jugador jove de la passada Eurocopa i va obtenir la medalla de plata als Jocs Olímpics de Tòquio. Tot això l'ha permès estar nominat a la Pilota d'Or, al Trofeu Copa i al Golden Boy, que acaba de guanyar, succeint ni més ni menys que a Haaland. Aquest és Pedri després de ser designat millor jugador jove d'Europa.
Para mí es un orgullo ser el ganador del Golden Boy 2021. Quiero agradecer a Tuttosport, a todos los miembros del jurado y a todos los aficionados que han estado apoyándome durante este año que para mí ha sido increíble. Cómo no, quiero agradecer al Barça, a la selección, a mi familia, a mis amigos y a la gente que ha estado día a día conmigo apoyándome. Sin ellos, esto no hubiese sido posible.
El 13 de desembre, Pedri recollirà el Premi Golden Boy a Turín, que dona el diari Tuttosport. Pel que fa al seu estat físic, que comentaves, Albert, se l'esperen unes 3-4 setmanes després de la segona recaiguda en la lesió muscular del quàdriceps de la seva cama esquerra, que pateix des del 14 de setembre, quan es va lesionar davant el Bayern, després de 75 partits entre la passada temporada, 73, i aquesta que en va fer dos.
Una brutalitat, 73 partits disputats per Pedri entre totes les competicions la temporada passada. De seguida el Víctor torna amb l'última hora del Benfica, el rival del Barça, rival europeu demà al Camp Nou a la Lliga de Campions. Fem una pausa i analitzem el debut de Xavi Hernández a la banqueta del conjunt blaugrana.
Solo hasta el miércoles en el Black Friday Total de El Corte Inglés tienes hasta un 30% de descuento en moda, lencería y zapatería, más un 25% de regalo para canjear el sábado y el domingo. Un avance solo para los clientes con nuestra tarjeta de compra. Solo en el Black Friday Total de El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És la forma de caer, és la forma de volver.
3:21 de la tarda. Xavi Hernández ja ha disputat aquest primer partit com a tècnic del conjunt blaugrana en el derbi, Barça 1, Espanyol 0. I avui, Sílvia Ortiz, hola, bona tarda.
Bona tarda, Albert.
El que preguntem i volem preguntar per trobar respostes, òbviament, és... Què es destaca d'aquesta estrena de Xavi? Jo crec que hi ha un concepte, això a nivell afició, d'il·lusió. Il·lusió que va generar Xavi i il·lusió també després de veure l'estrena de Xavi a la banqueta del Barça. Però hem parlat amb quatre periodistes. Què destaquen ells?
Hem demanat l'opinió, a quatre plomes destacades de la premsa catalana. Comencem pel diari Esport, on l'Albert Masnou creu que el debut de Xavi estava massa condicionat per les lesions, però que ja es van veure coses.
L'inici de Xavi al Barça estarà molt marcat per les circumstàncies adverses amb les quals s'ha trobat l'equip. Tindrà problemes a les dues àrees, on precisament es decideixen els partits, a darrere i a davant, on la falta de gol és impressionant. Per solucionar aquests problemes, contra l'Espanyol ja vam poder veure alguna de les premisses que pensa portar a terme. Una és la pressió alta, per intentar recuperar la pilota i crear ocasions amb superioritat, i l'altre, avançar tot l'equip i que els interiors quasi bé trepitgin l'àrea per intentar ajudar a marcar gols fins que recuperi, sobretot a Ansu, i a Dembélé li anirà bé també per poder jugar amb extrems, que és el que ell vol.
A Mundo Deportivo, el Roger Torelló comença destacant el factor anímic de l'arribada de Xavi.
Sens dubte, el primer que destacaria és la il·lusió, o sigui, veure com van rebre els aficionats del Barça a l'equip en lo futbolístic. Vam veure un equip, el que ell demana, no? I el que ell té clar al cap, que és un equip amb extrems oberts, molt condicionat ara mateix per les baixes d'Ansu i de Dembélé, i que bueno, va obligar-lo a apostar per dos joves, o sigui, principalment això, després pressió alta al camp contrari, l'equip va estar bona part del partit pressionant alt per intentar recuperar ràpid la pilota, tenint clar que queda molta feina per fer per d'aquí endavant.
Des de l'avantguardia, l'Anaïs Martí es queda amb la millora del joc que es va veure a la primera part i l'aposta pels joves.
Si el partit només hagués durat 45 minuts, els culers tindrien motius per estar especialment il·lusionats amb el que es va veure. Es van poder notar alguns petits canvis, tenint en compte que Xavi només va tenir dos entrenaments amb tot l'equip. La pressió va ser bona, moltes recuperacions a la zona de perill del camp rival, també es va veure el Barça més profund i vertical de la temporada, 8 jugadors del planter i un debutant juvenil, Ilias Acomaix, de 17 anys. El problema és que tot això va desaparèixer després del descans. Està clar que el Barça continua tenint greus problemes defensius i la seva gran assignatura pendent segueix sent el gol. En tot cas, començar amb una victòria, encara que sigui de penal, força discutit, per cert, dona oxigen a Xavi. Tot el que no fos guanyar hauria punxat el globus d'il·lusió i d'eufòria massa ràpid.
I des del periòdico, el Joan Domènech destaca que l'equip per fi té una idea.
El debut de Xavi va abonar l'optimisme dels culers, que amb aquesta temporada que portem prou necessitats estaven de personatges i situacions que donessin alegria. El joc i el triomf, per això, van ser justets tots dos. I això ajudaran a contenir l'estat d'opinió dels culers, perquè les dificultats continuaran, no s'han acabat. Almenys el que ha deixat el derbi des de l'òptica barcelonista és que ara el Barça amb Xavi sí que té una idea, sí que té un estil i sí que té un projecte. El que no té Xavi, com tampoc tenia el Barça de Koeman, és gol. I aquest és un problema greu que només pot resoldre el president Laporta fitxant algun nou.
Totalment d'acord amb el Joan i esperant a veure com Xavi segueix implementant aquesta idea.
Molt bé, gràcies Sílvia i gràcies a l'Albert Masnou, al Roger Torelló, a l'Anaïs Martí i al Joan Domènech que avui han col·laborat amb Esports Cope. Una veu més, també autoritzada, sobre el debut de Xavi a la banqueta del Barça. És el seleccionador espanyol Luis Enrique Martínez.
El Barça de Xavi ya se le aprecia muchos de los, mecanismos que tiene el Barça de éxito y va a ser un equipo muy difícil de batir, que va a presionar bien. Bueno, lleva una semana nada más, vamos a darle tiempo y ya sabemos que no hay tiempo en estos equipos, pero Xavi está más que preparado y he visto la ilusión que se ha generado y creo que es muy positivo.
Així ha estat. I així veuen, sobretot Lucho, per la proximitat amb el Barça, l'estrena de Xavi a la banqueta del conjunt blaugrana. Abans destacàvem que tenim Elena Condis fent guàrdia a la ciutat esportiva esperant Xavi Jordi Alba, la prèvia del Barça-Benfica. El Benfica, el rival europeu del Barça, com és?
Nace un dia cuando vento mal volia y o seu
buscant aquesta segona posició de grup, el Barça la té de moment, el Benfica que aspira va guanyar 3-0 a l'anada, és tercer classificat a la primera liga a Portugal. A veure, full de ruta, Víctor, del rival europeu del Barça.
Doncs arribant llançats. Van jugar el cap de setmana als 700 de Copa contra el Passos i tot i perdre 0-1, quan quedaven només 15 minuts, van remuntar amb golejada i van acabar 4-1, amb gols d'Alejandro Grimaldo, que acaba de parlar, ara l'escoltarem, de Seferovic, de Rafa Silva i Everton. Un avís, sens dubte, pels de Xavi. Els de Jorge Jesús tenen com a principal amenaça l'autor dels dos gols al Daluz, en el Benfica-Barça, Darwin Núñez, el davanter uruguaià, que porta 8 gols en 14 partits aquesta temporada. Les baixes segures dels portuguesos són les del defensa Lucas Verissimo, el migcampista Paulo Bernardo per coronavirus i el davanter Rodrigo Pinho. I com dèiem, acaba de parlar Alejandro Grimaldo fa res, 5 minuts, i ha dit això l'ex-blaugrana.
Barcelona es un equipo candidato al título, candidato a ganar cualquier título. Al final sabemos a lo que nos enfrentamos. No han pasado por su mejor momento, pero todos los clubes pasan por eso. Creo que con la llegada de Xavi ha cambiado anímicamente el equipo y ya se notó en el partido pasado que a nivel anímico y de actitud estaban muy fuertes y creo que nos vamos a enfrentar a un candidato al título y que el equipo tiene que salir sabiendo a lo que nos enfrentamos.
I ara mateix està parlant Jorge Jesús dels titulars que està donant l'entrenador del Benfica. Ha dit que és una final dels dos equips, no només pel Barça, que encara que no estigui Leo Messi tenen qualitat a la plantilla del Futbol Club Barcelona i que João Mario, l'internacional portuguès, no està descartat pel partit de demà. Aterren els de Jorge Jesús a les 7 de la tarda a Barcelona, un dia abans d'aquest gran partit.
Han entrenat a Lisboa, a casa, a Portugal, arriben i demà a les 9 de la nit aquest Barça Benfica del Camp Nou. De seguida, temps d'opinió aquí a Esports Cope.
De petita no sabia que el món canviaria tant, que viuria a l'era de les noves tecnologies, canviaria un missatge en una dècima de segon i que un diagnòstic mèdic tardaria tan poc. A Creu Blanca disposem de la millor tecnologia del mercat perquè res tardi en arribar. Truca'ns al 93 412 1212. Creu Blanca, ara és el moment.
Arriba a 3:45 de la tarda, és dilluns, la parella habitual. De moment saludo a Poli Rincón. Hola, Poli, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Albert? ¿Cómo estamos?
Bien, hombre, ¿y tú? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo estás?
Pues mira, muy contento. Hoy he empezado ya la primer día de rehabilitación, poquito a poco, hay que tener mucha paciencia, pero muy contento, porque ya puedo estar aquí de otra manera, por lo menos.
Poco a poco.
Ya me puedo sentar con las dos piernas.
Buena letra. A ver, tu partner, Josep Maria Minguella, hola, buena tarde.
Què tal, nano? Què feu? Com estàs?
Aquí estem, donant volta, saludant el Poli, parlant del Xavi, sí, del derbi.
José, sí. Què tal? Sí. Digo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, bonito mío? ¿Qué tal?
Bien, hombre, aquí siguiendo al Xavi, tú, que está innovando. Ahora los jugadores van al campo en autobús, no juntos.
Ah, mira.
Y esto, Y esto, yo le he preguntado, yo salgo de un programa y digo, oye, ¿el Madrid va al campo todos juntos o no?
Van todos juntos.
Desde hace tiempo,
efectivamente. Bueno, en realidad muchos equipos van todos juntos. Lo raro es no ir juntos. Pero oye, que cada uno, que el que mejor conoce a los suyos en este caso es el entrenador. Minguella, començo per tu, si m'ho permet el Poli, preguntant-te pel derbi i no sé, moltes conclusions no podem treure del Barça a Xavi, però què destaques tu d'aquesta estrena de Xavi a la banqueta del Barça?
Bueno, el millor del derbi va ser el resultat.
Sí, sens dubte.
Sí, senyor.
El guanyar va ser clau, perquè era un partit que, efectivament, el Barça va dominar durant 60% del partit, però després va perdre el control i amb els 90 minuts va tenir més ocasions clares l'Espanyol que el Barça. Però amb les ocasions no guanyes, tens de fer gol. Uh-huh. El Barça va fer un gol, i a l'altre no. Per tant, el millor és el resultat, i això dona confiança. Imagines si hauria partit el Xavi després de l'arribada que s'havia fet, i tothom a favor, i no sé què, i no sé quantos, i empatem amb l'Espanyol o perdem. Ha sigut una... No tindria explicació. Per tant, el resultat dona tranquil·litat, dona coses positives, i ja està. I això és el que s'ha d'aprofitar.
Poli, sobre el Barça de Xavi, ¿cómo lo viste?
Pues creo que, como siempre, José María, que es un genio, lo explica perfectamente. Lo mejor es un resultado. Yo vi a un equipo, a mí me fue un equipo muy ramplón, muy triste, no le vi absolutamente ninguna diferencia. Es más, si el Español hubiera salido decidido a ganar el partido desde el principio, yo creo que hubiera ganado el partido. Creo que tuvo las ocasiones muchísimo más claras el Español, pegó dos palos, tuvo dos remates de cabeza, el de RDT, del chaval que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, del Español.
Di Mata,
exactamente. Para poderla colocar donde quería absolutamente y todo el tema este, las ocasiones fueron extremadamente, pero como dice José María, para ganar los partidos hay que meterla. El Barça tuvo un penaltito, por llamarlo de alguna manera, y con un penalti ganó el partido. Es que no te puedo, me encantaría decirte que vi un equipo diferente, que vi un equipo con un esquema, que vi un equipo con una idea, porque la idea del Barça la tenemos todos claras, ¿cuál es? Es el dominio del balón, la presión arriba, eso lo viene haciendo hace muchos años, desde Cruyff. Entonces, por lo tanto, no vi absolutamente nada, absolutamente nada diferente de lo que no haya visto con Koeman, absolutamente nada.
Minguella, jo crec que analitzant amb noms propis el partit, que és el que estem fent, jo crec que les vaques sagrades, els veterans, Busquets, Piqué, Alba, van rendir a bon nivell. Clar, venim de l'etapa de Koeman on dèiem, falta gol. L'etapa de Xavi, s'evidencia, segueix faltant gol. El gol hi és a l'equip o el gol hi és amb els que estan lesionats o s'ha de buscar fora? Pregunto.
Bona pregunta.
No, el Barça fa anys que no té gol. Passa que, anys, des que va marxar el Luis Suárez, no té un golejador. I des que va marxar el Messi, no té el complement important del golejador. És dir, el Luis Suárez fa un gol de una jugada tonta, d'una jugada del contrari, d'un cop de cap perdut. És el golejador, típic golejador. Evidentment, cada vegada està més acabat, més a les acaballes, però encara és un golejador.
Sí.
El Luis Suárez de Barça no l'ha sostenit. El gran jugador que tenia al costat, el Luis Suárez, que feia més gols que ell, era el Messi. L'any passat va fer 30 gols. Tampoc hi és i tampoc l'ha substituït. Però amb això és impossible guanyar.
Sí.
Pots guanyar alguns partits, no sé què, però tens moltes dificultats, perquè tu pots jugar, i al final el que puntua són els gols. El Barça no té gol, no té la plantilla i no té diners per fitxar-lo, però està la situació molt complicada.
Sí, tot això és evident. El que es paga en el món del futbol i el que marca les diferències és el gol. Clar, és que entre Luis Suárez i Messi, que en dues temporades has perdut els dos, tens 50 o més gols, Poli. És una barbaritat el que deixes de tenir.
Pero es que eso es una barbaridad que tú lo estás diciendo. Mira, tú sabes quién estuvo genial ayer y lo dijo muy fácil, y yo se lo dije a Paquito ayer cuando estábamos en la vez de show, lo que dijo Ancelotti. ¿Pero por qué lo dice? Kroos, Modric y Casemiro. ¿Tú crees que les puede enseñar algo? ¿De verdad, en serio? Lo dijo él. Pero si es que claro. Fue fue la realidad.
Por favor.
Fue totalmente la realidad. Cuando un equipo tiene esos tres futbolistas y a esos tres futbolistas les da por jugar al fútbol, ¿Qué les dices? A ver, ¿qué les dices? A Messi, ¿tú qué le dices? De verdad, Albert, ¿tú le dices a Messi?
No.
A ver, es que a Luis Suárez, que se le caen los goles al solo, aunque no esté ni siquiera en el partido, como le pases por allí, por el área, es capaz de meterte dos goles, ¿qué le dices?
No, yo creo que lo único, en algún momento, intentar motivar al colectivo...
Eso es otra cosa.
Eso es otra cosa, pero eso es así de claro, evidente.
Yo lo digo muchas veces, y José María va a estar de acuerdo conmigo, si tú el domingo
a estos futbolistas, de verdad, les tienes que decir lo que tienen que hacer, mal vamos. No, es que entre semana no has hecho nada. De verdad, sinceramente, te lo digo sinceramente. Yo he jugado al fútbol muchos años. He jugado contra el Barça un montón de veces. He jugado contra todos los equipos. Escúchame. Y a mí el entrenador el domingo no me tenía que decir nada de lo que tenía que hacer. Yo ya sabía lo que tenía que hacer. Yo sabía cuándo tenía que presionar. Yo sabía cuándo tenía que ir. Yo sabía cuándo tenía que bajar. Yo sabía cuándo tenía que defender un córner. Yo sabía cuándo tenía que hacer un desmarque para que me pusieran un balón. Todo eso ya me lo sé. Pero si eso lo tienes que hacer, lo que hay que tener son los jugadores para lo que estáis diciendo.
Exactamente. Siempre los jugadores.
Claro, que
la llegada de Xavi ha traído mucha, bueno, ha llegado en los multitud, la prensa el 99,999% a favor, tal, todo esto ha influido en la gente, en el campo el otro día, todo positivo, que está muy bien, es decir, es mucho mejor vivir en positivo que en negativo, esto siempre es así. Pero claro, luego viene la cruda realidad. El Xavi, por mucho táctico, mucho sistema, claro, por mucha presión, por mucho no sé qué, hay cosas que no puede suplir. No puede suplir, porque no puede salir a rematar y hacer gol. Y eso no lo tiene. Y no lo tiene ni... Dice, hay que abrir el campo, perfecto, por los extremos y tal. Pero claro, son extremos de 17 años, 18 años. Eso, un día puedes poner un rato a uno, pero si estos tienen que resolverte delante de los grandes cracks, luego hay un problema muy claro en el Barça, aparte de uno, que es que si el Barça tiene que jugar a presión, posiciones físicas de los jugadores del Barça, que ya cuando fichamos jugadores por juvenil o por infantil y todo eso, siempre buscamos jugadores técnicos, no jugadores evidentemente físicos. Entonces el Barça no puede jugar como el Chelsea, como el Liverpool, que está en 95 minutos corriendo como si jugase la final de los 100 metros.
Sí.
Y eso no lo puede hacer. Entonces, en la retransmisión, me acuerdo que en el minuto 25-30, yo comenté y dije, bueno, esta presión el Barça no la aguantará todo el partido. ¿Qué pasó? El minuto 10 de la segunda parte se desinfló.
Disculpa, Josep Maria, acomiada el Josep Maria Minguella, que no acaba de ser del tot neta aquesta trucada, i més que res perquè se'l pugui entendre perfectament, que jo crec que s'ha entès. Minguella, gràcies.
Gràcies, un abraç a tots.
Una abraçada, Josep Maria, que vagi molt bé. Més que res per vosaltres, que si us esteu movent, esteu a casa, pugueu sentir, com heu de sentir, l'antena de Cope Catalunya i Andorra. Poli, muy rápido, Barça-Benfica, Transnistria, Sheriff Tiraspol, Real Madrid. Estas dos batallas, ¿cómo las vemos? Muy rápido.
Yo al que tengo miedo es al Sheriff.
Ahora, ya lo dije, puso su ley, Sheriff.
No, ¿te acuerdas que lo dije antes de empezar el partido? El primer partido que jugaron, te lo dije. Vamos a ver si es capaz del Madrid ganarle. Y aquí os reíste y tal. Dije, vamos a ver que hay que jugar el partido.
Sí.
Pues te voy a repetir lo mismo. A mí ese equipo no me gusta nada para el Madrid. Es un equipo muy complicado. El Barça se juega una final, evidentemente. Y yo creo que el Benfica es un equipo que ha demostrado, que juega bien al fútbol, que llega, que hace goles y que no va a ser un partido absolutamente nada fácil. Pero te voy a decir una cosa.
Sí.
Eso es bueno para el Barça.
Bueno, no
lo
metas miedo.
Eso es mejor para el Barça. No, no, te lo digo en serio. Vale. Contra el Español, es verdad que es el Español, que es el derbi, que tal y que igual. Pero tiene la convicción de que sí. Pero al Barça, contra el Benfica, se va a apretar, va a morder los dientes, se van a juntar los jugadores. Y eso hace mucho en un partido, hazme caso. Cuando tú te pones en esa situación, hace mucho.
Vale, palabra de Poli Rincón. Poli, te escucho la semana que viene. Cuídate mucho.
Un abrazo muy fuerte, queridos amigos. Adeu. Hasta luego, como siempre.
Bien, Poli. Pausa y seguim. Tenim més coses, De seguida parlem del derbi en la vessant espanyol.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Roberto Martínez, seleccionador de Bélgica, buenas noches.
Juanma, muy buenas noches.
Tu nombre ha salido relacionado con el Barça en los últimos meses, en las últimas semanas. ¿Llegaste a hablar con el Barça para algo?
No. Nunca ha habido una propuesta, o sea...
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
La fiesta de Dani Alves, presentado en el Camp Nou, que ha estado en la presentación de Alves, bueno. Elena Gondis. Elena, muy buenas.
Yo diría que ha sido un show, más que una presentación, ha sido un
show. De lunes
show.
A viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
La alarma que no es solo una alarma presenta la promo que no es solo una promo. Porque ahora puedes tener una alarma inteligente por solo 9,90 euros al mes hasta mayo de 2022. ¿La quieres? Celebra el Black Friday a lo grande contratándola antes del 30 de noviembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Viajar en otoño tiene un encanto especial. Aunque el tiempo sea siempre tan imprevisible. Elige Michelin Cross Climate y disfruta del otoño con total seguridad, haga el tiempo que haga. Y llévate hasta 80 euros en regalos comprando Michelin antes del 30 de noviembre. Infórmate en michelin.es/promociones.
¿Qué te voy a contar? Si nos toca ser balada hasta volver a curar.
Porque en Bankinter sabemos que necesitas estirar todo lo posible tu dinero. Cámbiate a un banco que desde hace 9 años no te cambia las condiciones. Al fin y al cabo, eso es un banco que ve el dinero como lo ves tú. Cuentas Bankinter.
Ha pasado casi un año y la ley que garantizará nuestra salud y seguridad como pacientes sigue esperando en el Congreso de los Diputados. Los partidos continúan retrasando la aprobación de una ley que evitará y disminuirá riesgos, complicaciones y fallecimientos. Con aplaudir no basta. Es urgente aprobar la Ley de Seguridad del Paciente. Es un mensaje del Sindicato de Enfermería, SATSE.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ja no sé què dir. I 41, les 3 de la tarda. Quique Iglesias, hola, com estàs?
Albert Díaz, bona tarda.
Parlem de l'Espanyol, que l'Espanyol, després d'aquest 1-0, amb certa polèmica, ja li ha fet saber a la Federació Espanyola de Futbol el seu disgust per l'arbitratge del derbi, no?
I a la Lliga. Ho ha fet en les darreres hores a Madrid, a través dels canals habituals. El seu pare li ha donat sobre el penal xiulat per Del Cerro Grande de manera interna i sense fer públic el nivell de la queixa. L'Espanyol ha fet saber als responsables del futbol allò que reclamava Rufete després del partit a la llotja del Camp Nou, respecte que mereixen jugadors, club i afició. Les queixes poc a poc van deixant lloc a la setmana prèvia de la visita a Cornellà de la Reial Societat, la gran Reial Societat que visitarà Cornellà el proper diumenge a la tarda. 489 entrades que ha enviat l'Espanyol cap a Anoeta. L'equip ha entrenat aquest matí a Sant Adrià. Tenim tota la setmana per saber si Keidi Vare es pot recuperar a temps. Aparentment és l'únic jugador amb problemes físics. L'equip demà fa festa.
Molt bé, així està l'Espanyol al derbi des de l'Òptica Perica. Saludem el Dani Solsona. Dani, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I gràcies per acompanyar-nos en aquesta edició d'avui dilluns d'Esports Copé. La primera molt directa. Què et va semblar el derbi des de la vessant de l'Espanyol? És a dir, què et va semblar l'Espanyol al derbi?
Home, al principi l'Espanyol amb aquesta proposta de tres centrals, amb dos línies de 5 i 4 i 1, doncs al principi no m'acabava de convèncer. Però clar, jo al cap tenia encara la idea de que encara jugava Messi, Griezmann, Suárez i Ansu Fati i Dembélé. I dic, ostres, clar, jugant tan a prop de l'àrea, home, aquests et poden marcar 2 o 3 gols. Però clar, després vaig començar a reaccionar. I dic, home, si no hi són tots aquests. Ara resulta que tenen jugadors que no són golejadors i que tindran dificultats. I vaig començar a entendre una mica el plantejament de dir, anem a aguantar i després a veure si tenim alguna ocasió, no?
Sí, anem a aguantar, anem a buscar la nostra o les nostres. Un perico com tu, com comença la setmana? És a dir, satisfet per la imatge que va donar l'Espanyol al Camp Nou i molest per l'arbitratge, que sembla que és el sentir general del perico i de l'Espanyol, perquè també per això venim explicant que mostra el seu disgust per l'arbitratge de Carlos del Cerro Grande. Tu quin sentit tens en aquest inici de setmana?
No, de tranquil·litat. És veritat que, clar, aquí hauríem de fer la reflexió de si el Barça no ens marca al començament de la segona part, hagués canviat a Vicente Moreno aquest sistema per aplicar el que va aplicar la segona part, i ara treure un defensa, jugar més a l'atac i tenir més a pilota, no ho sé què hagués passat, no? El fet és que a la segona part vam tenir les ocasions que vam tenir. I de l'arbitratge, jo sempre m'agrada posar-me a l'altre costat, no? Si li haguessin fet a l'Espanyol, o què hagués passat si aquest penal li haguessin pitat al Barça jugant contra l'Espanyol o jugant contra el Real Madrid. Que haguessin dit, és penal, no és penal... Mm. Hi ha molts dubtes. Per mi no és penal, però entenc que pot haver interpretació en tot el contrari.
Di Mata mereix un monument segurament al seu país. De moment, aquí no, perquè va fallar un gol que no el falles tu ara mateix amb 70 anys que tens, eh?
No, però no sé si el fallo, perquè no l'hagués ni tocat de cap, però bueno, és veritat que jo crec que ens hem de centrar una mica a la gent de l'Espanyol, a part de que ara el focus està amb el penal, amb l'arbitratge, però és que hem tenir ocasions molt clares, i aquesta de Di Mata, doncs és difícil pensar que no va entrar la pilota, no? Vull dir, haguéssim pogut marcar un gol, dos, tres gols, inclús en tres ocasions molt clares. Ja no parlo de la falta, perquè la falta, bueno, va tocar el pal, i la falta pot anar fora, pot anar dins, però Raúl de Tomás va rematar, després em va tenir una més al principi que va xutar amb la cama esquerra, també amb tota la porteria, i la va fallar. Vull dir que teníem arguments a la segona part de poder empatar, inclús de remuntar el resultat, i això ens hem de centrar, de millorar aquestes coses.
Solsona, alguna més? El Barça de Xavi, primer partit de Xavi a la banqueta del conjunt blaugrana, com el vas veure?
Doncs a la primera part, que tothom parla de les excel·lències del joc del Barça, jo crec que el Barça va fer el que l'Espanyol li va deixar fer, i amb aquestes dues línies, tancat a prop de l'àrea, bueno, que tinguin la possessió, que vagin donant voltes i que vagin tocant, però clar, tampoc tenen els homes que poden marcar, que són determinants, i a partir d'aquí, doncs, a la segona part es van veure les mancances d'aquest Barça, que quan l'Espanyol va començar a tenir la pilota, doncs al Barça li va costar recuperar-la, se li van crear ocasions claríssimes. Hi ha molta feina, però saps què passa? Que quan tens grans jugadors i bons jugadors, la feina és molt més fàcil. I el Barça actualment, fins que no arribi Ansu Fati, que es posi bé, i Dembélé per l'altra banda, doncs el Barça, clar, els elements que té a dalt li costarà. A part de que el Xavi, el seu discurs, que em sembla perfecte, que vol jugar amb extrems oberts i tot això, però clar, has de tenir els elements per poder-ho fer.
Efectivament, al final els jugadors són els que marquen diferències per bé o per malament, i són els que la toquen a sobre del terreny de joc. I l'Espanyol què? Què hem de pensar? Ho dic perquè després del retorn a primera, ja portem unes quantes jornades per veure la realitat del conjunt blanc i blau davant rivals de diferent nivell. La qüestió d'aquesta temporada que és assentar-se a la categoria o ets més ambiciós i creus que l'Espanyol pot aspirar més?
Jo sempre s'ha de ser ambiciós. Ambicions i amb objectius, clar. Una altra cosa és que després no se puguin aconseguir, que ningú pensi que és un fracàs, però és que a mi, clar, jo entenc els discurs de la millor de president o de directiva o del cos tècnic o dels jugadors que no vulguin mullar-se en el sentit de dir no, nosaltres aquest any anem a mirar aviam si juguem l'Europa League. Jo això ho puc entendre, però el reste de la gent, escolta, quin és l'objectiu? Doncs pues estar a dalt de tot, a veure si la Conference League o a esgarrapar. I després, al final de la temporada, els equips et posen al teu lloc. I si no es pot aconseguir, no es pot parlar de fracàs. No, és que hi ha equips que han estat millors que tu i tu has quedat a mitja classificació. El que no em serveix és que diguis, no, quedant al mig o salvant la categoria ja n'hi ha prou. Hòstia, això m'encena a mi.
Molt bé. Dani Solsona, un autèntic plaer, un luxe per aquest programa i per aquesta casa. Gràcies per passar-te aquest dilluns per Esports Cope. Cuida't molt, Solsona.
Igualment, una abraçada.
Gràcies, Dani, una abraçada. Així està l'Espanyol. Iglesias, cuida't tu també. Que vagi bé.
Tu també, bona tarda.
Estem a punt d'entrar en els 10 últims minuts del programa, però abans... Ui, com s'ha omplert aquesta taula de l'estudi de Cope Catalunya i Andorra. Tenim més coses. Hem de parlar, per exemple, José Luis Gil, bona tarda.
Què hi ha, Alberto? Bona tarda.
Del Girona, perquè avui tenim futbol. Avui juga el Girona, ho fa per tancar la 17a jornada de la Lliga de Segona, que és la Lliga Smartbank. 7 de la tarda, Reial Societat B, Girona.
14 el Girona, 21 punts, 18è la Reial Societat B amb 17 punts. Un Girona que intentarà, doncs, donar continuïtat a la victòria assolida davant del Cartagena, intentar doncs començar a tenir opcions de mirar cap amunt en la classificació en un partit que juguen fora de casa i que, home, de moment les últimes compareixences dels de Mitchell fora de casa no han estat dolentes. Victòria al camp del Mirandés, victòria al camp de Fuenlabrada, derrota a Tenerife. És per això que Mitchell preveu avui un partit complicat.
O sea, no nos podemos hacer una composición de lugar muy, muy clara, ¿no? Pero sí que hay una idea y es un equipo que es capaz de dominarte y hacerte sufrir mucho. No sé, yo me espero un partido muy, muy complicado, muy difícil. Somos un equipo que cuando nos quitan el balón y nos generan situaciones de estar incómodos, hay jugadores nuestros que se pueden desorganizar. Entonces hay que tener las ideas muy claras.
Un Girona que continua amb problemes de lesions. Només 14 sí. Futbolistes de la primera plantilla a la convocatòria. Lesionats Borja García, Tarrats, Lozano, Darío Sarmiento, Valeri, Ureña i Jairo. L'últim a arribar a la infermeria. Això sí, una noticieta positiva. Recuperarà a Arnau Martínez després del seu pas amb la selecció espanyola sots 19.
Segueix a la convocatòria capitán uruguayo Cristian Estuani, veritat?
I que duri el tema. 91 garantia gols de moment en 150 partits amb la samarreta del Girona.
7 de la tarda, Reial Societat B, Girona. Arbitratge d'un extremeny, Francisco José Hernández Maeso, i saludem novament Silvia Ortiz per parlar de l'actualitat del futbol femení, on tenim, deien, Golden Boy, se l'han portat Pedri, tenim premiada al Barça i, sobretot, tenim allau, perquè ara ve una aturada per seleccions, allau de convocades del conjunt blaugrana. Sílvia.
17 jugadores del Barça marxen amb les seves seleccions. Jonathan Giraldes, només es queden dues jugadores a banda de les lesionades. En concret, 10 culers s'han concentrat amb Espanya pels dos partits de classificació pel Mundial, que es jugaran el 25 i el 30 de novembre contra Islas Feroe i Escòcia a la Cartuja. Caroline Graham Hansen no va amb Noruega, tot i que ja porta uns dies entrenant després dels problemes cardíacs. Encara no té l'alta i no ha jugat cap minut amb el Barça. L'equip ha superat aquestes dues últimes setmanes amb nota i repartint els minuts. Dissabte va signar una nova golejada 0-10 al camp del Sevilla, 0-10, i segueix intractable la Lliga, amb 9 punts més que el segon, que és la Real Societat. També en les últimes hores, ho deies tu, hem sabut que l'holandesa Lieke Martens ha guanyat el Premi Golden Player en categoria femenina a la millor jugadora de l'any a Europa. Veurem què passa la setmana que ve a la gala de la Pilota d'Or a París, on Alexia Putellas és favorita.
A veure, gràcies, Ortiz, i tancarem el Futbol Hill parlant de la primera federació on, malauradament, Antonio Hidalgo ha deixat de ser l'entrenador del Centre d'Esport Sabadell.
És una de les notes negatives d'aquesta jornada número 13 que registra derrota de tots els equips catalans. I, a més, també va caure l'Andorra, a casa davant del Alcoyano, nou líder. L'Atlètic Balears, que entrena un català, Xavi Calm, l'ex del Cornellà. En el partit de la jornada cau el Barça B, primera derrota des del retorn de Sergi Barjuan a la banqueta, 2-0 a camp de l'Albacete. Tot això, el tècnic estava content.
En camps així, en la que et poses el teu futbol, en què arribes en moltes ocasions, en la que ets protagonista amb la pilota, és el fet de la formació del Barça, i que avui hem estat molt bé. Sí, és cert que al final perds a les àrees, que potser on no tens que perdre, però hem estat molt contents, que crec que tinc que tornar-lo a veure, crec que és el millor partit que hem fet en diferència.
I, com deies, després de la derrota dissabte 3-0 al camp del Real Madrid B a la Ciutat Deportiva de Valdebebas, destitució fulminant d'Antonio Hidalgo com a tècnic del Sabadell. Sonen a la pomada de substituts Pedro Munitis, sí, l'ex de Racing de Santander i Real Madrid, entre d'altres, i Mikel Azparren, conegut, entre d'altres, passos per les banquetes quan va entrenar al Sant Andreu.
Apuntat queda. Gràcies, Gil.
Adeu.
Vinga, àmbit poliesportiu, que ens està esperant. Està la Sílvia fent aquesta trucada a un convidat. Abans saludo a Juan Arias. Arias, hola, bona tarda.
Què tal, Albert? Bona tarda.
Per destacar i parlar d'aquesta victòria campiona d'Europa, la selecció espanyola d'hoquei patins, la masculina, entrenada per Guillem Cabestany. Victòria davant França a la final.
Sí, sí, 2-1. España ganó su 18º europeo, segundo consecutivo, sufriendo, por cierto, hasta el último momento, cuando Toni Pérez marcó el gol de la victoria en la segunda parte de la prórroga de esta final ante Francia. Por cierto, el auténtico revelación del torneo, y remontando además el tanto inicial del equipo galo. Antes de llevarse el título y durante la fase de grupos, España sufrió una increíble derrota contra Portugal, que provocó que en el último partido de esa fase el combinado español y Francia llegaran a un pacto, digamos, de no agresión, que metió a ambos en la final, dejando a los lusos fuera de la toda posibilidad de aspirar al título, lo cual lógicamente provocó bastantes críticas desde Portugal. Éxito también para Guillem Cabestany en su debut en el cargo de seleccionador español.
El saludem, Guillem Cabestany, felicitats, hola, bona tarda.
Bona tarda, Albert.
bona tarda, moltes gràcies.
Gràcies per acompanyar-nos. 18è títol per a Espanya, 18è europeu. Sembla que es converteix en una obligació cada vegada que aquesta selecció juga un gran torneig, però ni molt menys ha estat un passeig. Vaja, que ningú va dir que seria fàcil i s'ha demostrat que no ha estat fàcil.
No. No ha sigut un passeig, no, ni ho és, ni crec que ho hagi sigut mai. I tampoc puc parlar tant concretament d'altres edicions, però aquesta, la veritat és que hi havia quatre seleccions fortíssimes, molt, jo penso que qualsevol d'elles hagués pogut guanyar el campionat, i a part amb les condicions amb les que tots ens presentem allà, que és amb una preparació molt curta de temps, i nosaltres en el nostre cas, on hi havia molts canvis, no només de jugadors, sinó sobretot el canvi, penso que més gran és de l'estat i de la manera de jugar, i això fa que, o de les idees que pot tenir l'entrenador o els diferents membres de l'estat, i això fa que en tan poc temps és molt, molt complicat aconseguir jugar a un nivell molt alt i a sobre guanyar. És a dir, que el repte no era gens senzill i al final s'ha aconseguit.
Sí, això és evident. Digue'm la veritat, Guillem, ho vas veure perdut en algun moment? No sé si, per exemple, amb aquella que treu Carles Grau.
Ostres, amb aquella que faltant 10 segons per acabar els 50 minuts, perdut no, perquè el Carles estava fent un partidàs i no és tan senzill marcar un 1 contra el porter, no és així. En d'altres esports és més senzill, no? En handball, per exemple, però sí que, evidentment, penses que en un moment se te'n pot anar tota la feina a Norris i va ser un moment delicat. Però bé, Carles estava o va tenir una actuació espectacular i ens va permetre passar a la pròrroga i jo tenia la tranquil·litat, que tranquil és aquesta paraula, no encaixa en una final, no? Però sí que tenia la confiança de que com més s'allargués el partit, tot i que no vam fer un bon partit, ho reconec, més possibilitats teníem de guanyar i així va ser.
En fred, haguessis preferit a Portugal, perquè ha aixecat molta polèmica el com va quedar definida la final i tu haig de preguntar si va haver-hi entre Espanya i França pacte de no agressió.
No, mira, preferia, evidentment, que Portugal, jugant a casa, té una superselecció, una selecció plena de cracs mundials, es transformava en molt perillosa, i més jugant a casa i coneixent i molt bé l'ambient que genera Portugal i la pressió que genera sobre els àrbits, per no parlar d'altres coses. Per tant, no t'enganyaré, preferia França, i el que vam fer va ser el dia anterior, quan el partit nosaltres el teníem en una situació de relativa comoditat, perquè de tranquil·litat, ja repeteixo, no és una paraula que defineixi aquests partits o aquests campionats. Vam intentar gestionar el partit de la millor manera, rodant l'equip al màxim, evitant situacions de riscos i de poder quedar fora de la final, i així ho vam fer, i sí, que no és el partit segur, ni molt menys el més bonic que he disputat a la meva vida, però ens va permetre passar a la final i, a més, jugar-la contra França.
Mm-hmm. Ja et diuen talismà a la selecció, perquè tu t'estrenaves en el càrrec i és arribar i moldre.
No, res d'això. Encara estem, com aquell qui diu, començant aquesta trajectòria. Jo l'únic que puc dir és que estic supercontent de com ha anat l'europeu sènior masculí, i no només el masculí, sinó el femení, el sub-19 i el sub-17, que també tinc la responsabilitat de ser el director tècnic de la federació, i això, doncs, és fruit del treball de molta gent, i acabo d'arribar. L'únic que hem fet és competir, preparar l'equip de la millor manera, escollir el millor possible els jugadors, preparar-los de la millor manera i guanyar un campionat.
Mm-hmm. Molt bé. Seleccionador Guillem Cabestany, gràcies, i novament moltes felicitats per aquest europeu.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Gil, superstar!
Un pegadito a la cadera. Perfecto. Hombre, el tren. En su día estaba el tren de la COPE.
Doncs això no és el tren de la COPE,
no
és el tren de Glasgow.
Por favor.
Que canvia de maquinista el tren de Glasgow, porque Velasco Carballo deja la presidencia del CTA.
Ya.
Y la toma Luis Medina Cantalejo.
Cuando crees que vas por aquí,
¡zup! Va por allá.
Espera que torno amb tu, que vaig a la ciutat esportiva de Sant Joan d'Espí, on estarà esperant a Xavi, a Jordi Alba. Helena Condis, bona tarda, novament.
Hola, bona tarda. Doncs la sala de premsa està plena a rebussar l'efecte Xavi i l'efecte Champions, perquè demà el Barça ha de guanyar el Benfica si es vol classificar per vuitens de final. Ja ho dèiem a l'inici del programa, pendents dels tres tocats, és dubte Busquets, es prova l'entrenament d'aquesta tarda a les 6. En principi, Nico i Mingueza no tindran problemes per estar a la convocatòria i seguiran de baixa els extrems. Ansu Fati, Dembélé, tampoc podrà comptar Xavi, ni Emílies, ni Mbappé, i en uns minuts entrarà el tècnic aquí en sala de premsa.
Perfecte, t'escoltem als diversos espais informatius. Gil, última hora.
En la lista del Madrid para viajar a Transnistria...
Transnistria.
No ha entrado Hazard, que digo yo que la gastroenteritis se está alargando.
El racó del madridista. Gràcies, Gil, que vagi molt bé.
Fins demà.
Arribem a les 4. Gràcies a tots per l'atenció dispensada. Que vagi bé.